Notícies Migdia, amb Núria García.
De dues, iniciar la construcció de la Ronda Nord és un dels objectius del govern per aquest mandat. Una via per connectar Sabadell i Castellà per evitar que els vehicles hagin de passar per la Gran Via. En les últimes hores, l'equip de govern s'ha reunit amb els veïns de la zona nord per detallar-los com serà la futura carretera. Una de les condicions per tirar-la endavant és que la ronda no trinxi el rodal i vagi soterrada fins a Can Deu. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà, confia que aquest requisit estigui recollit en l'estudi informatiu del tram del quart cinturó entre Terrassa i Sabadell que està elaborant el Ministeri de Foment.
Ronda Nord esperant a veure l'estudi informatiu del Ministeri i tenint la idea molt clara de que tenim que fer que té dos estudis i que per nosaltres és important que pari a Castellar.
Precisament no malmetre els espais naturals per on hauria de passar la ronda és un dels objectius irrenunciables per als veïns. L'activista Esther Lopera ha dit avui al Cafè de la Ràdio que aclareixin exactament quina és l'aposta de l'executiu.
Le llaman la Ronda Nord, le llaman la B40, le llaman el Cuarto Cinturón... Bueno, a ver, que le pongan ya el nombre definitivo.
Un traçat que també ve avalat per l'Ajuntament de Terrassa. Avui el seu alcalde, Jordi Ballart, ha passat per Ràdio Sabadell per parlar, entre altres qüestions, del futur del Quart Cinturó. La Ronda Nord és el tema del dia, però en tenim més.
Titulars.
El que sí que podem dir és que el curs vinent, el curs 2021, l'escola Samuntada tindrà només un P3. Realment l'escola Samuntada no està preparada actualment per acollir doble línia. S'haurien de fer un seguit d'accions per poder donar qualitat i espai a aquesta doble línia i avui en dia això no és possible. Per tant, no, ara mateix no hi haurà una segona línia Samuntada.
És la Patrícia Rey, directora de l'escola Samuntada, tot confirmant que no hi haurà segona línia al centre educatiu de la Creu Alta. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. És el compromís que ha arrencat la comunitat educativa del col·legi després de mantenir una reunió amb els responsables dels serveis territorials. Educació entès que ara com ara és inviable implantar un segon grup de P3 de forma estable per la falta d'espai a les instal·lacions.
Una cooperativa d'habitatge com a alternativa a la falta de pisos socials a la ciutat.
Aquesta és la proposta que avui ha llançat la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Manuel Navas, president de l'entitat, recorda que altres indrets d'Europa ja funcionen iniciatives similars amb molt d'èxit.
No és para comprar y vender, no. Es una cooperativa de vivienda de cesión de uso. Es una práctica que suele utilizarse fundamentalmente en Centro Europa, Dinamarca, Holanda, Suecia, donde las personas adquieren por un alquiler social la vivienda para toda la vida. O sea, no es una cosa para un mes, dos meses o cinco años. Es para toda la vida y ese derecho lo puede transmitir a sus propios hijos.
La FAP i l'Ajuntament ja estan negociant perquè l'administració cedeixi els terrenys on construir aquests pisos de lloguer social.
Alberto Leira ha deixat de formar part del centre d'esports. El gallec ha rescindit aquest matí deixant la fitxa lliure per al pròxim fitxatge arlequinat.
Tot apunta que serà Xiquer, com va avançar Ràdio Sabadell a l'espera que el central bas rescindeixi amb el seu actual club, el Betis. Tot i l'última hora d'aquest mercat de fitxatges, d'aquí una estona a les 2 en punt al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Una situació meteorològica que ens acosta al Xevi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs continuem immersos en aquesta circulació de l'oest, que el que ens implica aquí al nostre país és bàsicament l'arribada de sistemes frontals més aviat poc actius. Com a molt, comporten doncs, aquests núvols alts i mitjans, que això sí, ben és cert que estones deixen el cel força cobert, però que com a molt deixaran doncs, estones, sobretot de demà i a la tarda, alguna precipitació feble cap al Pirineu més aviat més Vallès Occidental. A més, avui les temperatures seran una miqueta més baixes, però tot i així l'ambient, sobretot al terç sud del país, a les comarques de Tarragona, serà molt suau, amb màximes de 19 o 20 graus. Una situació que s'anirà repetint al llarg dels propers dies i fins i tot al cap de setmana les temperatures encara pujaran més. Per tant, els propers dies esperem un ambient força agradable durant, o bàsicament, les hores centrals de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora hi ha força tranquil·litat al llarg de la xarxa viària catalana. Aquesta hora només hem de destacar una avaria a la Nacional 2Z a l'altura del Bruc. Hi ha un carril tallat en aquest punt i s'està donant pas alternatiu, la qual cosa provoca algunes retencions en els dos sentits de la marxa. I com funciona aquesta hora el transport públic? Javier Arjona des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs recordeu els usuaris de línia R1 de Rodalies de Catalunya, la línia del Maresme, que pels danys produïts pel temporal està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes. Habilitat, però, servei alternatiu per carretera. Entre Mataró i Malgrat de Mar es poden produir retards superiors als 15 minuts. A la R3, la línia de Vic, per trams amb boira, hi ha trens que circulen amb demores superiors als 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana a Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 7 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La connexió entre Sabadell i Castellà podria començar a estar encaminada a través de la Ronda Nord. I al vespre, regidors de l'Ajuntament es van reunir amb els veïns del districte 6 de la ciutat per explicar-los en quina fase es troba el projecte, que ara mateix encara és molt inicial. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica.
Són merament informatives i no s'ha presentat cap traçat ni cap mena de planell ni res. Simplement és perquè sàpiguin que s'està començant a fer l'estudi informatiu de la Ronda Nord. I un cop tinguem aquest estudi informatiu, doncs tornarem a començar a parlar un altre cop amb les associacions de veïns i tal, per poder arribar a un acord entre tots i tenir clar per on ha de passar la Ronda Nord.
A la reunió també s'ha donat informació als ciutadans respecte d'altres projectes del municipi, com el Portal Sud o l'estació de tren de Can Llong Pau.
Exacte, es tracta d'infraestructures començades o a punt de començar. El Portal Sud es confia que a finals d'any pugui iniciar-se i l'estació de tren tenen la intenció d'iniciar-la, la construcció de fet en aquest mandat, en coordinació amb Renfe, a l'antic abaixador de Castellarnau. Respecte a la Ronda Nord, la regidora Molina diu que s'està a l'espera de l'estudi del Ministeri i, per tant, no es poden plantejar terminis.
Això s'està fent un estudi informatiu que... I un cop tinguem l'estudi informatiu, que com jo vaig dir ahir, que tampoc tenim el termini, potser marxem a principis de l'any que ve, no ho sabem del cert, i un cop ho tinguem, doncs a partir d'aquí s'hauran de fer les delegacions oportunes i tal, o sigui que de terminis tampoc ho sabem.
L'Ajuntament ha fet reunions per explicar l'estat de la qüestió amb els veïns de diferents districtes. Aquest dijous en farà un altre amb els del 6è. L'activista veïnal de Can Déu, Esther Lopera, alerta el programa El Cafè dels terminis de les obres d'aquestes dimensions.
Esta obra es tan faraónica, muchas veces comienzan y no sabes cómo las van a acabar. Porque esto ya ha pasado. Esto hace muchos años, precisamente... la Asociación de Vecinos de Candeo, que entonces era yo la presidenta, ya la impugnamos porque, bueno, era un muro que nos dejaba separados a los vecinos de Candeo con los vecinos de la Planada del Pintor.
Els veïns del districte 3 volen saber exactament quin serà el traçat soterrat per evitar els 30.000 cotxes que compten que hi hauran de passar. L'Òpera creu que la benzinera que hi ha a l'avinguda Matadepera no es va situar en aquell emplaçament per casualitat. També volen conèixer quines són les obres que s'han de fer en superfície.
Una Ronda Nord que està estretament lligada al futur del quart cinturó. De fet, la Generalitat donarà llum verd al projecte per la B40 que les dues capitals del Vallès, Sabadell i Terrassa, presentin al govern català. Recordem que la també anomenada Ronda Vallès, ha de ser la carretera que uneix les dues cocapitals, una via que ha canviat de nom en els últims anys. Ha passat de quart cinturó, com us dèiem, a Ronda Vallès, però que sempre ha estat sobre la taula dels dos ajuntaments. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que ja tenen un traçat marcat per aquesta B40, un recorregut que es remunta a l'època de Joan Carles Sánchez al capdavant del consistori sabadellenc.
La nostra proposta en aquest cas de traçat és el que ja es havia acordat en el seu moment amb l'alcalde Joan Carles Sánchez i el conseller Santivila. No sé si recordem una reunió que va ser històrica, que es va fer al Consell Comarcal, si no recordo malament, a finals del 2014. I el traçat que defensem és aquest, era un traçat doncs, que tenia un impacte ambiental mínim, i és el que nosaltres en aquest moment hem posat sobre la taula. No sabem que aquestes qüestions sempre són complicades perquè doncs, tenim un parc natural, però aquell traçat és el que tenia un impacte doncs, molt menor en el territori.
Un projecte, el de la B40, que a hores d'ara depèn dels dos ajuntaments. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Un cop les dues poblacions portin al govern català el projecte i aquest els accepti, ara sí que només dependrà del Ministeri de Foment, que és qui ho ha de finançar. Una unió de forces entre els dos consistoris que també ha de servir per tirar endavant el projecte de la Nacional 150, que connecta les dues cocapitals. Una inversió que per a Vallart ha de passar per descongestionar la via i passar el protagonisme als ciutadans.
El que s'hauria de fer, en primer lloc, és una sortida directa, no?, a la zona d'activitats on hi ha l'hospital, on hi ha la Mancomunitat, els Mossos d'Esquadra, aquella zona que pensem que s'ha de fer una sortida més directa cap a la C-58. N'hi ha una, però més amunt, no?, a part de l'Hospital Terrassa, pensem que n'hi hauria d'haver una, i després convertir-ho en una via cívica. I això vol dir doncs, que hem de pensar doncs, en un carril per bicis i per vianants. De fet, a les dues municipis estem treballant en aquest projecte.
En àmbit més local, Vallart ha fet balanç del primer any de la municipalització de l'aigua a Terrassa. L'alcalde afirma que ha sigut un viatge llarg, però molt positiu per la ciutat.
Va ser un procés molt complex, un procés que no teníem masses exemples d'un procés similar doncs, al nostre país, amb moltes dificultats, amb molts impediments. Veníem d'una concessió de 75 anys, però la veritat és que, no, malgrat aquests impediments, malgrat es va judicialitzar el procés per part de la concessionària, el procés està sent un èxit. La transició l'hem passat en bona nota. Sempre hi ha por, no?, d'aquests canvis tan grans doncs, que hi hagin boicots en el servei, i en aquest cas doncs, jo crec que és un exemple d'èxit i que és un exemple doncs, per molts altres municipis que també es vulguin sumar.
Una municipalització que ja ha sigut objecte d'estudi. Vallart ha explicat que molts alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya i de l'Estat s'han entrevistat amb ells sobre aquesta municipalització d'aigua. Tot i això, l'alcalde de Terrassa ha negat que Sabadell fos un d'aquests municipis.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
És una de les notícies del dia. La comunitat educativa de l'escola Sant Mondades s'ha sortit amb la seva. El Col·legi de la Creu Alta no tindrà una segona línia de P3 al curs 2020-2021. Així ho ha confirmat la directora del centre, Patrícia Rey, l'endemà de la reunió amb els serveis territorials per abordar la problemàtica. La falta de places públiques al barri ha fet que el curs que està en marxa i l'anterior, el Sant Mondades, hagi hagut d'assumir dos grups bolet de P3.
La direcció i les famílies del Sant Mondades estaven en alerta per la possible segona línia al centre des que aquesta opció es va posar damunt la taula en una reunió del Consell Escolar Municipal. Des de llavors, la comunitat educativa del col·legi havia mostrat el seu rebuig a aquesta possibilitat, tot argumentant que les instal·lacions no són prou grans com per assumir un increment del nombre d'alumnes fruit de la segona línia. Avui, la directora de l'escola, Patrícia Rey, ha tornat a insistir en aquest punt en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Que les aules que en aquell moment eren de tutoria, ara hi ha aules que són d'especialitat, que li diem. Llavors, nosaltres hem cobert el cupo d'aules de tutoria de nens perquè ja no en tenim més, no dona per més l'escola, no? Llavors hauríem de renunciar a una d'aquestes aules d'especialitat, no? Una biblioteca o una aula d'informàtica o una aula de música, per poder acollir un altre grup més al curs vinent. Per tant, per temes d'espai no hi cabem, a més tenim un menjador molt petit, vull dir, no està pensat, no?, per una doble línia aquesta escola.
Aquest és un dels elements que la direcció del Sant Mondades va explicitar en la trobada amb els responsables dels serveis territorials d'ahir a la tarda, que finalment han optat per no implantar la segona línia al centre. No obstant això, Rey és conscient que la Creu Alta té un problema de falta de places públiques, un debat que, segons la directora del Sant Mondades, s'ha d'abordar amb prou temps per trobar la millor solució.
El que reivindiquem és que les coses s'han de fer en temps, s'han de seure, hem de parlar, ens hem de comunicar, i si les coses es programen i es fan ben fetes, no, en temps, poden funcionar. Precipitar-se sempre és arriscat, no? I el projecte educatiu ara mateix s'està consolidant, el nostre projecte, i si volem que algun dia aquesta escola sigui més gran, s'ha de pensar i s'ha de pensar molt bé, però bueno, amb temps les coses es poden fer.
Actualment el barri de la Creu Alta té tres centres públics de primària, el Sant Mondades, el Riba Tallada i el Creu Alta, però tots tres són d'una línia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Són tres quarts de dues, continuem endavant. La Federació d'Associacions de Veïns proposa la creació d'una cooperativa d'habitatge. Des de la FAP volen contribuir a pal·liar la falta d'immobles assequibles a la ciutat amb un projecte que contempla el lloguer social de per vida per als socis de la cooperativa, fins i tot amb la possibilitat de cedir-lo als seus fills. De moment ja s'han iniciat converses amb l'Ajuntament, a qui demanen que cedeixi el terreny, i amb Sostre Cívic, que els assessorarà en la gestió. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El sistema de cooperatives d'habitatge, segons la FAP, és molt habitual al centre i nord d'Europa i creuen que també pot funcionar a Sabadell. Els socis de la cooperativa demanarien una hipoteca per finançar la construcció dels immobles, uns diners que pagarien en forma de lloguer social. Un cop pagada aquesta inversió, la propietat dels pisos passaria a ser municipal, mentre que els socis podran seguir vivint a la cooperativa amb el mateix lloguer social. El president de la FAP, Manuel Navas, considera que aquest model podria ser molt beneficiós per la ciutat.
Pero no solamente el hecho de que construir la vivienda va a ser un efecto positivo para la gente que no puede comprar una vivienda o no puede ir al mercado a pagar 800 o 900 euros por una vivienda en estos momentos, sino que el hecho de que salgan al mercado 300, 200 viviendas de alquiler va a hacer obligatoriamente que rebajen los precios de alquiler del resto de viviendas.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, coincideix que el projecte de la FAP seria positiu per la ciutat i mostra el suport de l'Ajuntament a posar-hi de la seva part. Ara mateix, l'únic que cal concretar, diu, és com fer la cessió del terreny.
És una cosa que estem estudiant, perquè, a més a més, segurament no podria ser una cessió directa, s'hauria de fer un concurs, com a mínim aquest és el model que han seguit a Barcelona, i, per tant, nosaltres també hem de veure internament com això s'articula, perquè, com ja dic, és un model que fins ara no havíem explorat i no havíem posat en marxa, no? Però sí que vam coincidir en l'interès en desenvolupar aquest model, pugui ser amb ells o amb d'altres cooperatives, i en tot cas sí que fer aquest apunt, doncs, que segurament no pot ser una cessió directa a una entitat, sinó que s'hauria de fer per alguna mena de concurs públic.
Cortés apunta que obrir un concurs també faria possible que altres cooperatives d'habitatge veiessin la ciutat com un pol d'atracció per fer realitat projectes similars a favor del lloguer social.
Ciutadans vol premiar els propietaris d'animals que registrin o ja tinguin censades les seves mascotes. Actualment hi ha 12.600 animals registrats, però des de la formació asseguren que a la ciutat n'hi ha molts més. Per això volen incentivar el nombre de registres i ho faran regalant un kit de neteja a qui faci o ja hagi fet aquest pas. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Durant el 2019 es van registrar 700 animals de companyia, entre gossos, gats i fures, però el 2014 es va arribar als 2.500 registres. El motiu va ser que aleshores es va iniciar una campanya de control per part de la policia municipal. En aquest cas, la moció que Ciutadans presentarà al pròxim ple és que en lloc de multar qui no tingui l'animal registrat, es premi qui ho faci. A part de complir amb la normativa, el portaveu taronja, Adrián Hernández, assegura que s'assoliran dos objectius més.
És una manera de tornar a tenir uns nivells de registre que són obligatoris, doncs com correspon, del repte que tenim d'una ciutat més neta que compartim i la convivència tant els que tenen gossos com els que no, que podem conviure i millorar la nostra ciutat, i si aconseguim amb aquest premi aconseguim tenir una radiografia real de la quantitat d'animals que tenim, que estiguin tots en el registre, tenim una radiografia de tota la ciutat de quants gossos hi ha per barri o per districte, perquè també serà una manera de dir on fem les inversions, on necessitem un espai d'esbarjo pels gossos, un pipicant a algun districte.
El kit inclourà una bossa per recollir les deposicions sòlides i una ampolla amb un líquid per diluir els orins. Qui ja tingui l'animal registrat podran anar a buscar el PAC, el Servei d'Atenció Ciutadana, mentre que la resta el rebrà en el moment del registre.
L'Ajuntament ha denegat a Esmatza la possibilitat de pagar les liquidacions pendents del 2015 i el 2016 a terminis. L'empresa concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries havia demanat assumir els 2,6 milions d'euros reclamats per l'administració local de forma fraccionada, però el consistori no ho ha acceptat. Així ho han apuntat fonts municipals a aquesta emissora, Karen.
Després de la denegació per part del jutge de les mesures cautelars reclamades per Esmatza, la companyia estava obligada a abonar les liquidacions del 2015 que ascendien a 1,3 milions d'euros i les del 2016 per pràcticament la mateixa xifra. Davant d'aquest nou escenari, la concessionària reclamava fer el pagament de forma fraccionada per no comprometre la seva tresoreria. Ara l'Ajuntament li denega la possibilitat per raons que no s'han especificat aquesta emissora. Ara hi ha diverses opcions sobre la taula: que l'empresa pagui els 2,6 milions de cop o que ho faci algun altre tipus de demanda a l'administració. Des d'Esmats asseguren que la denegació del fraccionament no és encara definitiva i que esperaran que ho sigui per decidir què fer.
I la compra de l'art tèxtil per part de l'Ajuntament i la investigació dels Mossos sobre l'operació encara cueja. Ahir les dues formacions que van sobreviure al quadripartit Esquerra i la Crida van explicar que la seva operació havia seguit tots els procediments. Alhora van insinuar que la compra que investiga la policia catalana per presumpte blanqueig de capitals és l'anterior, la que un membre del clan Jodorovic va fer a la família García Planas per només 500.000 euros. L'Ajuntament, Pere, en va pagar 3,2 milions un any després.
De moment, qui ha continuat pressionant l'anterior govern és el Partit dels Socialistes i Ciutadans. Eloi Cortés, portaveu adjunt de la formació socialista, considera que amb la roda de premsa d'ahir no n'hi ha prou per aclarir el que qualifica de tema tèrbol.
Jo crec que aquí cal aprofundir en aquestes explicacions i anar molt més enllà, i és per això que ja hem anunciat que impulsarem convocar una comissió de transparència on es puguin plantejar aquestes preguntes i tots els dubtes que existeixen sobre aquesta qüestió, i que ells puguin respondre a aquestes preguntes que s'han generat, perquè no deixa de ser un tema tèrbol que genera ombres i genera dubtes.
Per part de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández ha reconegut que la compra de l'Ajuntament es va fer per sota del preu de mercat que indicava l'estudi fet pels tècnics, però ha criticat que no es mirés quan li havia costat a l'anterior propietari. A més, assegura que la investigació dels Mossos sí que inclou la compra de l'Ajuntament.
Però no deien la veritat quan deien que no hi havia una investigació específica sobre la compra de tèxtils per part de l'Ajuntament. Sí que hi ha investigacions anteriors a aquesta empresa i a aquest personatge per això, per narcotràfic i per planquejament. Però també hi ha una investigació específica, que és el cas que ens preocupa, sobre el procediment i la compra per part de l'Ajuntament de la nova tèxtil.
Per part d'Esquerra i la Crida ja van dir que estaven disposats a donar totes les explicacions necessàries.
Més informacions de la jornada en format més breu. La policia confirma que la jove dels Marinals desapareguda dilluns ja ha tornat a casa.
Acaba així el capítol d'alerta que es va crear aquest dimarts a la tarda quan familiars i amics de la Laia, una noia de 22 anys, van avisar de la seva desaparició a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra havien rebut la denúncia el mateix dimarts.
I arriben reforços al cos policial local de l'Ajuntament.
Aquest dimarts han pres possessió del càrrec un nou inspector per reforçar l'estructura de comandament i un nou agent. Són unes mesures que pretenen continuar avançant en la millora progressiva de la policia municipal de Sabadell.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha actuat sobre un tram del riu Ripoll.
Es tracta del recorregut entre el carrer Junqueras i l'Horta de Can Bages. Els treballs han costat gairebé 8.500 euros i s'han centrat en eliminar la vegetació invasora i en sembrar plantes herbàcies autòctones per tal de millorar l'estat de l'ecosistema del riu. L'actuació també minimitza el risc de desbordaments garantint la lliure circulació de l'aigua.
T'apassionen els esports de fons? Tens-a!
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
T'apassionen els esports de fons? Tens-a, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
I vos, què dieu
que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. En Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua.
Doncs com sentíem, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que la legislatura ja no pot seguir endavant.
Ho ha fet en una compareixença a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat que no havia estat pactada amb Esquerra. Torra ha explicat que no es veu en cor de seguir endavant amb els socis de govern després de la picabaralla viscuda al Parlament aquest passat dilluns. Tot i això, el president ha assegurat que abans d'anunciar la data dels nous comicis s'aprovaran els pressupostos.
Una decisió que evidentment ja ha generat força reaccions. Els seus socis de govern, Esquerra Republicana, han advertit abans de conèixer el contingut d'aquesta compareixença que se sentirien lliures d'actuar per lliure si Torra comença a prendre decisions unilaterals.
Des de l'oposició, Ciutadans ha afirmat que Torra no pot convocar eleccions perquè, segons el Partit Taronja, Torra ja no és president de la Generalitat. El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, defensa que després que Torra perdés l'escó de la Cambra Catalana ja no és president i que, per tant, ja no pot fer anuncis com el d'avui.
El senyor Torra no pot convocar eleccions perquè no és president. Però és que ell tampoc no ha dit que les convoqués, ha dit que anunciaria una data i això em sona que, bueno, que ell potser tampoc no reconeix la seva pròpia capacitat per convocar-les, perquè això d'anunciar una data en què dirà la convocatòria d'eleccions no és pas convocar.
Des de Ciutadans també han demanat a Pedro Sánchez que apliqui l'article 155.
I des del PSC, Miquel Iceta ha qualificat a Quim Torra de president desautoritzat.
En una publicació a Twitter, el president del PSC ha afirmat que Catalunya té un govern trencat i una legislatura esgotada, ha dit. Iceta també ha reclamat que les eleccions es convoquin ja per tenir, diu, govern i pressupostos.
I precisament els comuns demanen al govern català que no utilitzi ni els pressupostos ni tampoc la taula de diàleg com a eines partidistes.
La diputada dels comuns, Jessica Albia, considera que la decisió de Torra de convocar eleccions un cop s'aprovin els pressupostos suposa assumir la realitat i que la legislatura no té recorregut i està tocant al final. El BIAC també ha agraït a Torra que la decisió no interfereixi en l'aprovació dels comptes catalans.
Finalment, la crisi entre Junts i Esquerra ha alterat l'agenda d'aquest dimecres, Helena.
Exacte, finalment els pressupostos s'aprovaran a les 3 de la tarda i seguidament Pere Aragonès els presentarà davant els mitjans sense la tradicional roda de premsa.
Sortim de Catalunya però seguim parlant de política. El Parlament Europeu, el grup dels Verds, ha negat l'entrada de Puigdemont i Comín al seu partit.
Des d'aquest grup defensen que aquesta oposició dels dos polítics catalans és per diferències polítiques i en l'estratègia per resoldre la situació a Catalunya, diuen. Per la seva banda, Puigdemont i Comín també han retirat la petició d'entrar en aquest grup al Parlament Europeu.
Un grup al qual pertany Esquerra Republicana. El comissari dels Mossos, Ferran López, afirma que sí que es va pactar el dispositiu de l'1 d'octubre amb el coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
D'aquesta manera, López contradiu la versió d'ahir de Pérez de los Cobos. Segons ha explicat, els Mossos acudirien a les escoles amb una dotació mínima a cada col·legi durant la jornada del referèndum i que en una segona intervenció requeririen l'auxili d'unitats d'ordre públic de la policia catalana i, si fos necessari, de Policia Nacional i Guàrdia Civil. De los Cobos va negar en la seva compareixença saber com actuarien els Mossos i que s'hagués acordat un únic dispositiu.
Fora de la política, British Airways suspèn tots els vols a la Xina pel coronavirus.
Primer, la companyia havia anunciat la suspensió dels vols d'anada i tornada a Pequín i Xangai, però després la companyia ho ha fet extensiu a tot el territori continental del país.
I acabem, Donald Trump presenta el seu pla de pau per al Pròxim Orient.
Des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha comparegut juntament amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per explicar la seva proposta per solucionar el conflicte entre Israel i Palestina. L'administració Trump treballa en l'anomenat Acord del Segle, que preveu la creació de dos estats, tot i que Jerusalem continuaria com a capital indivisible de l'estat d'Israel. Des de Palestina, rebutgen la proposta.
Mig minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva i les últimes novetats en el mercat de fitxatges de la mà de l'Adrián Arroyo i el seu equip a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.